dèiem al principi, em sembla que això de ser mestressa de casa és una cosa del passat, però atenció, a l'estat espanyol hi ha gairebé 3 milions de mestresses de casa, un 40% menys que fa 20 anys. Però, tot i així, una xifra realment important. Laia Vicens, això m'ho dius fa una setmana i no m'ho crec.
No, jo també he al·lucinat amb la xifra tan alta. És veritat que el seu paper, el de les mestresses de casa, ha anat canviant amb el temps, però el concepte que tenim totes al cap d'aquesta dona que es queda a casa cuidant els fills neix durant el franquisme. Ara en parlarem. El règim es va esforçar molt per deixar clar que ser mare i ocupar-se de la llar era incompatible amb treballar fora de casa. Una de les persones que coneix millor el paper d'aquestes mestresses de casa és Eider de Dios, és una historiadora basca que ha comprovat a la seva tesi doctoral que tant les mestresses de casa com les treballadores domèstiques són una peça clau per interpretar les relacions socials i de poder.
En el concepto de franquismo, ama de casa es la persona no trabajadora. ¿Con esto qué quería decir? Pues que la figura del ganapán iba a ser la masculina, con sus seguros laborales correspondientes, y las mujeres no trabajaran oficialmente, porque sabían que de forma no oficial iban a seguir trabajando, porque mujeres que oficialmente no eran trabajadoras, pero igual cosían en sus casas, o limpiaban otras casas, o montaban juguetes en su propio domicilio. Pero yo distingo dos tipos de amas de casa. Amas de casa a tiempo completo, que es la que no sale a trabajar fuera, que es la ideal del franquismo, y amas de casa a tiempo parcial. Y muchas de estas amas de casa que no lo eran a tiempo completo eran trabajadoras de hogar.
I em sembla que justament això també passa ara, eh? Vull dir, ens sona a totes. Les mestresses d'aquelles de casa, de les que parlàvem de l'inici del franquisme, són aquelles dones que durant molts i molts anys, fins als anys 80, tenien el DNI, i això els hi podeu preguntar a algunes de les vostres àvies, que hi deia allò de sus labores. A què es dedica vostè? A sus labores.
Segons la historiadora, al règim franquista tot això ja li anava bé, que fossin treballadores extraoficials, que cobressin una mica en negre i que es dediquessin a mantenir la casa neta i els fills educats.
Aportaven dinero para su casa y entonces se podía sostener el salario bajo de los maridos. La familia salía adelante, pero a la vez eran trabajadoras en B, vamos a decir, de las fábricas que parte de su trabajo lo exteriorizaban, pues estas empresas tenían más rendimiento económico porque no tenían ningún tipo de mutualidad o de seguro laboral y tampoco tenían seguridad social. O sea, para estas empresas eran todo beneficios. Para el régimen en sí se había proyectado una imagen de ganapanes y amas de casa, por así decirlo. Entonces era una win-win situation. El propio régimen también le interesaba que tuviera una persona que se encargara de todos los trabajos de cuidados y no tener que invertir en, por ejemplo, en guarderías, otro tipo de asistencia social. Al final era consagrar a una persona en cada casa al cuidado de menores, ancianos, al Estado económicamente le salía rentable.
Si podies tenir una persona que t'ho feia tot, perquè n'havies de tenir quatre.
Exactament. Fixa't, Montse, que abans Eider de Dios ha dit que el franquisme buscava una imatge de mestressa de casa ideal.
Ideal, i m'imagino, en el sentit de discreció, submissió, obediència...
Clar.
Tot el kit.
La historiadora explica que durant la República Espanyola es van impulsar molts canvis, que a més s'havien representat a través del cos de la dona, per exemple, el vot femení, el divorci, la despenalització de l'avortament... Clar, un cop arriba Franco al poder, tot allò era massa els canvis, i calia restablir l'ordre.
Entonces, la República claramente es una mujer que muchas veces se la representa como alguien que se alza del pueblo, ¿no? Incluso he podido llegar a leer a veces como una criada respondona, una criada que se alza y muerde a los que ha servido. La República simboliza a la mujer pública. El franquismo tiene que simbolizar, sobre todo el primer franquismo, todo lo contrario. O sea, la ama de casa abnegada, que respeta el orden establecido, el orden social y el orden en el que su padre primero y su marido después están por encima de ella. Y eso es incuestionable.
Ai, encara sentim aquelles frases de pobres però nets.
Per construir tot aquest ideal de mestressa de casa, hem de parlar del Servicio Social Femenino. És una mena de mili obligatòria que feien les noies en orfenats, hospitals o biblioteques i que havien de fer totes les que tinguessin entre 17 i 35 anys que volien treure's un títol acadèmic, tenir passaport o conduir. Tot aquest sistema estava controlat per la Secció Femenina, que és la branca de dones de la Falange. Líder de Dios explica que aquestes dones falangistes s'encarregaven de fer campanya a favor d'aquest ideal de mestressa de casa a les noies joves que anaven a fer el servicio.
Per si es perdien, no?
El modelo que ellas emitían, lo que eran las propias falangistas, ¿no? Les querían enseñar a todas las mujeres como haz lo que te diga, no lo que yo soy, ¿no? Ellas eran mujeres independientes, no era ninguna de ellas amas de casa, o por lo menos no a tiempo completo. Muchas de ellas, pues al final, las primeras falangistas eran hijas de la República, ¿no? Entonces, sabían conducir, tenían dotes de liderazgo, habían estudiado, eran muy independientes. Pues no quisieron que las españolas del franquismo siguieran su modelo, sino que fueran amas de casa y tuvieron un gran papel en moldear ese modelo ideal de mujer, ¿no? Y también en la represión de muchas mujeres.
Vaja, que les falangistes tenien uns drets adquirits, però no volien que les noves generacions també els tinguessin, sinó que fossin mestresses de casa. Well, I'm at home working and a slave in this way. You're out of misbehaving, spending all of your pay on wine.
Women and song. De la Secció Femenina cap als anys 60, que l'economia espanyola comença a créixer i les indústries i el sector dels serveis necessiten per força més mà d'obra. I què passa llavors? Doncs que totes aquestes dones que s'havien quedat a casa, com pollets, doncs han de sortir al carrer a treballar fora de casa, allà on està ple de perills i desordre. Però clar, què passa? Qui farà llavors les feines de casa? Drama.
Drama. Comença el que els historiadors i també els sociòlegs han definit com la doble jornada. Les dones s'incorporen al mercat laboral. Vull dir que Leider diu que es professionalitzen perquè treballar ja treballaven i no deixen de fitxar mai, perquè en sortir de la feina s'ocupen dels fills, de la casa, de la compra, els metges, el sopar... És el que Eider de Dios anomena les mestresses de casa de sopa de sobre. Fem el sopar, però ara el fem com podem.
Que el trabajo no te trastoque la casa nunca se tiene que resentir con tu trabajo fuera de casa y viceversa. Tu trabajo fuera de casa no se puede dejar resentir por tus cargas en casa, ¿no? Consiguen hacerlo, pero a causa de mucho cansancio. Tienen que competir, en teoría, en iguales condiciones con los varones, pero como tienen esa carga en casa, es imposible hacerlo. Esa ama de casa de la sopa de sobre empieza en los 60 con mujeres que quieren compatibilizarlo todo, y ahí hablo no de una doble jornada, sino muchas veces de una triple jornada, como madre, como trabajadora y muchas veces como militante en el antifranquismo directamente o en el asociacionismo vecinal, que es súper importante.
Vaja, aquells moments de Gallina Blanca i Magi patrocinen aquest espai, eh? Ja no doble jornada, ara també triple. Déu-n'hi-do com va la cosa.
I tot això, enmig d'una contradicció enorme, la feina de les mestresses de casa és invisible, sovint ni es compta les estadístiques, però en canvi és la feina que fa avançar la societat. Segons la historiadora Eider de Dios, el sistema està perfectament muntat per invisibilitzar-les.
El propi sistema, hasta hace poco, ayudaba a que no cotizaran o ayudaba a que fuera economía sumergida. Tú como trabajadora te pones enferma en tu trabajo regular, al día siguiente ya puedes recibir la baja. Ahora, las trabajadoras de hogar hasta hace muy poco, hasta el 29º día. Si hay tantas diferencias laborales, es normal que no todas las mujeres quieran ser trabajadoras oficiales. Si el propio sistema favorece esa discriminación, pues favorece que muchas lo hagan en B. Tiene que ver con, pues, con que no reparto de tareas equitativo entre los miembros de casa. Tiene que ver también, pues, con cómo están las residencias o las guarderías o los recursos que se destina al cuidado de personas dependientes en el sistema público. Todo influye a la hora de, pues, de que sean invisibles, pero a la vez son súper necesarias.
Podríem fer un lema, eh? Invisibles, però super necessàries, amigos. Want, baby, les mestresses de casa no ho han tingut gens fàcil i a sobre han hagut de sentir sovint allò de ara les dones treballen, com si ens hagués tocat la loteria.
Clar, com si elles abans no ho fessin, no?
Exacte.
D'aquests prejudicis que envolten les dones que fan feina a casa i de les conseqüències que pateixen, n'hem volgut parlar amb la Lídia Puigvert, que és sociòloga i professora a la Universitat de Barcelona.
Les mestresses de casa ja estaven molt excloses i que un dels motius era per aquest estereotip. Estaven excloses de molts amplis sectors, no? Un era a l'àmbit laboral, la seva manca de reconeixement respecte a la tasca que realitzen o realitzaven, o l'àmbit cultural, donat aquests estereotips, aquests prejudicis, aquesta imatge que no saben, que no tenen estudis. Tot això és un estereotip fals, que s'ha anat acumulant al llarg dels anys, no? I que ha generat una sèrie de prejudicis que impedeix moltes vegades que la seva veu sigui escoltada i que la seva inclusió sigui més difícil, no? Perquè, per exemple, en el mateix àmbit del feminisme, durant molts anys aquestes dones també van ser excloses del propi moviment, és a dir, la seva veu no es té en compte.
La Lídia atribueix tots aquests estereotips a la falta d'informació, també al sexisme i al classisme, i reclama que es doni veu i es tingui en compte l'opinió de les mestresses de casa en els debats més actuals.
Un dels espants on les dones ens reclamen més aquesta necessitat de que les seves veus siguin escoltades és en els espais, per exemple, de formació en els cursos, per exemple, sobre sexualitat i gènere en els centres educatius. És a dir, tots aquests cursos de formació on les veus de les mares, de les nenes que estan a les aules o les netes que estan en aquestes aules, si són dones que estan ubicades en aquest entorn, no, de mestresses de casa, doncs se les exclou pel mateix estereotip que parlàvem abans, no? I aquest és un tema que encara està pendent, no? Que no hi pot haver una bona formació en gènere sense la inclusió d'aquestes veus. No que imposin una opinió, sinó el diàleg de totes les veus. I jo ho concreto molt a la formació en l'àmbit de la sexualitat i el gènere perquè ara és un tema clau.
Totes tenim el nom aquelles paraules, eh? Fregona, maruja, tu només saps passar el motxo, com a sinònim d'analfabeta, de no t'assabentes de res, de no tens cultura, no tens educació, per aquesta idea del franquisme de la senyora, doncs, que fregava i que, per tant, no tenia cap mena d'estudi i no se sabia fer valdre. Hem avançat molt amb algunes coses, sí, ens ho creurem. Jo crec que no, però vaja, visca, ho direm.
Però queda molt per fer.
Laia, fins la setmana que ve.
Adéu.
Merci.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.